Salutacions una setmana més des de Terra de Festa, el programa de cultura popular i tradicional del Camp de Tarragona. Al programa d'avui parlarem dels pastorets i farem una anàlisi profunda dels pastorets de l'Espluga de Francolí amb en Xavier Lozano, el Marc Civit, el Joan Amigó, el Marc Roca i el Diego Calderón. No ens quedarem només a l'Espluga, però, sinó que repassarem molts dels altres pastorets i cants de la Sibil·la que podeu veure aquests dies a les nostres comarques. Avui també ens acompanyarà l'Albert Oliva, majoral de la Cofreria de la Mare de Déu de l'Esperança de Figuerola del Camp, perquè aquests dies hi estan celebrant unes grans festes. Descobrirem el perquè. Tot això i molt més durant una horeta a la vostra ràdio local, perquè ja ho sabeu, el Camp de Tarragona és terra de festa. I per començar-nos a ambientar amb l'ambient nadalenc d'aquests dies, aquí escoltem ara és a la Pegatina amb Aquí és Nadal i estic content.
Aquí és Nadal i estic content perquè se m'han trencat les ales i la cadència del meu temps diria que no m'atabala. Aquí és Nadal i estic content perquè se m'ha acabat l'eufòria. Si no m'ho tornes, aquí és Nadal i estic content.
Per què?
Perquè he perdut totes les ganes i els sopars amb els amics m'aporten més que 10 Nadales. Aquí és Nadal i estic content,
estic
perquè m'atrauen les maneres, deixant de banda els no sé què,
hey,
hey, i confessions a cau d'orella. Aquí és Nadal i estic content, perquè anar fent ja no és la idea i coneixem-me tan intens, no buidaré les hores tendres. Aquí és Nadal i estic content,
estic content,
perquè el caliu no se'ns atura, la bogeria que hem après,
hey, hey,
ens fa tossir com un amor.
L'Espluga de Francolí es prepara per viure una nova edició dels Pastorets i per parlar-ne tenim aquí a l'estudi el Xavier Lozano, que és el lloquet d'aquests pastorets, també el Marc Roca, que és el director tècnic, i el Joan Amigó, que és el Satanàs. Parlem també amb telèfon amb dos persones involucrades més, però de moment saludem amb ells tres, que els tenim aquí a l'estudi de l'Espluga FM Ràdio. Bon dia a tots.
Molt bon dia.
Bon dia.
Com sorgeixen? Quan es comencen a representar els pastorets a l'Espluga de Francolí?
Doncs fa molts anys. Mira, l'any, la propera edició, la de l'any 2020, farà 80 anys que es van començar a representar pastorets. I fa dos anys vam celebrar el 40è aniversari de representacions dels pastorets al Teatre del Casal, que és on es fan actualment. Per tant, estem parlant de moltes i moltíssimes generacions.
A més, són uns pastorets que agafen el text clàssic, podríem dir, de Folch i Torres.
Sí, agafen el, ja des de sempre, des de que es van començar a representar l'Espluga, que s'han fet amb aquest text, que és un dels més representats i dels més coneguts a Catalunya, sempre, diguem, adaptat, no?, i versionat a les necessitats de cada moment i a les millores tecnològiques, als canvis de, del propi espectacle, però amb la mateixa essència i els mateixos personatges.
Entenc que l'objectiu és mantenir una mica l'essència del, del text de Folk i Torres, doncs.
Sí, nosaltres el mantenim, el que ja fa molts anys que hi ha una sèrie d'escenes, per exemple, que no es fan, i ja hem fet modificacions també en el pròleg, vam tenir una versió feta pel Josep Vallverdú, ara actualment fem una versió del pròleg de Folk i Torres reduïda, i per tant, doncs, diguem, per nosaltres també és important que es mantingui l'essència d'aquest text, però el que hem fet durant aquests anys és anar-lo adaptant perquè és un text molt llarg i també perquè l'espectador doncs, en pugui gaudir al màxim.
Sempre han estat vinculats al grup local Tratea Teatre o entenc que no?
Bé, els que som aquí sí, no? Però no, Joan, eh? No, és a dir, de teatre fa molts anys que n'hi ha hagut.
Els actuals neixen vinculats a la secció de teatre del Casal, que després passa a ser denominats Tratea Teatre, però abans es feia el cultural amb l'elenc del cultural, el teatre cultural, que el teatre cultural, recordem, es va fusionar amb el Casal, va desaparèixer quan el Casal, i després d'uns anys sense pastorets van tornar a reprendre els pastorets al teatre del Casal.
En quin moment la representació passa a ser bianual?
Pues deu fer, no sé, 20 o 25 anys, no?
Tu havies
arribat a fer-ho? Jo els havia fet anualment, quan jo feia de Lloquet, els fèiem cada any, i va arribar un moment, fent jo de Lloquet encara, que vam passar a fer-los cada dos anys, per dos motius, eh? Per cansament dels propis actors en aquell moment, de cada any al Nadal, hipotecat amb els pastorets, i després perquè la gent també cada any, llavors era molt més local, no hi havia tanta publicitat externa i demés, vam passar a fer-ho cada any per cansament una miqueta del públic, perquè bàsicament era la gent de l'Espluga que ens venia en aquell moment.
Ja, la veritat és que ja s'ha convertit en una tradició difícil de canviar, no?, que els pastorets siguin bianuals, que a més els combinem amb el pessebre vivent cada dos anys, i per tant ara ja forma part d'aquest calendari habitual del Nadal a l'Espluga, i a fora d'aquí doncs ja és una referència, no?, tota la gent que ens ve a veure i a visitar cada any per Nadal, o bé a veure els pastorets o veure el pessebre vivent, cada any té una oferta diferent en aquest sentit.
En tot cas, però sí que ara el cansament també és anual, perquè al final fem...
Pels que hi participem a les dues coses, sí. Pels que estem involucrats en els dos espectacles, sí, el cansament és anual i la implicació, però bueno, si no, sempre ho diem, no seria Nadal, no? Si no ho visquéssim d'aquesta manera.
Quines són les característiques escenogràfiques d'aquests pastorets?
Marc, va.
Bueno, últimament, en els darrers anys, pot trobar, és a dir, si les persones van recordant del que hi havia, el que hi ha canviat molt, diguéssim. Estem innovant molt de tecnologia, sobretot amb efectes especials, o sigui, foc, fum, neu, de maneres que ningú es pot imaginar. A part, tots els decorats els intentem estar donant un cos 3D, diguéssim, que tinguin volum a l'escenari. És a dir, abans tota la vida decorats de paper, amb un fons, i estem ficant paradetes, cametes de roba, coses que agafin volum a l'escenari i li donin més joc als propis actors.
Respecte a l'últim de fa dos anys, quines són les novetats en aquest sentit d'enguany?
Bueno, hi hauria el foc és nou d'enguany, i poca cosa més t'avui desvetllar, perquè si no, quina...
Però sí que teniu un aspecte prou interessant, que és que hi ha animals vius damunt de l'escenari.
Sí, per això tota la vida no hi ha hagut.
Com a mínim el ruc.
Com a mínim el ruc.
El ruc hi ha sigut tota la vida.
Hi ha molts anys que hi ha vents.
Últimament s'hi han incorporat els vents i algun animal més, però el ruc sí que hi ha sigut. Ja quan es feien el cultural ja hi havia.
Però això és curiós perquè en pocs pastorets de Catalunya hi ha el ruc real, eh? Vull dir, damunt de l'escenari el ruc apareix en la majoria de versions dels pastorets, però en poc es surt dalt de l'escenari. Es fa una simulació amb
les
cordes.
Els primers anys de fer-se el Casal el ruc no sortia. El cultural sí que havia sortit, però en el Casal els primers anys no sortia, era allò que es tirava la corda i al final la corda patava i no...
I ja està, no?
I ja sí, estava, sí. No? I, però després...
Però això és bonic, que la gent...
El Roque fa molts anys.
A la gent els agrada venir a veure, perquè és aquesta peculiaritat de veure un animal damunt de l'escenari, no? Però, a més, a nivell tècnic i d'espectacle, doncs, clar, al final és això, és un espectacle, és una història nadalenca molt tradicional, no?, que li hem hagut d'acabar donant un format que sigui atractiu, també, per dir pel dia d'avui, pel segle XXI, no? Pels necessitats i les, el que busca la gent, no? Busquem un tipus d'espectacle més vivencial, que posi la pell de gallina, que puguis emocionar, i això s'aconsegueix al final amb espectacularitat, no? Amb tota la feina que ara us explicava el Marc, que ell ja porta molts dies dedicant-s'hi, no? Allí cada dia provant, tornant a provar, doncs amb efectes de so, amb efectes especials, i aquest any treballem en la millora d'això, i hi haurà, doncs, sorpreses destacades, per exemple, en l'entrada dels dimonis, que és un moment molt important. Hem fet una millora també en l'àmbit musical, i hi haurà novetats també en els àngels, que també són especials, que bé, creiem que quedarà molt bé, ja veurem què és el que acaba
passant.
Esperem que sí.
Marc, tècnicament, què és el més complicat d'una representació d'aquestes característiques?
Bueno, el muntatge és un muntatge, però després suposo que és buscar-li el toc a cada escena de representar el que vol representar de cada escena. Sí, quan apareix el Satanàs, que notar que hi hagi el Satanàs allí, o quadrar les flamarades en moments de text i coses així.
Segurament és l'espectacle més gran dels que es deu representar al Teatre del Casal.
Sí, és el més gran. Per quantitat de material, jo crec que sí.
I a nivell de producció, a nivell del nostre poble, fins i tot de comarca, doncs és un dels espectacles importants, no? A nivell de participació, de volum de gent implicada i d'espectacularitat.
Enguany podíem comptar també amb una altra novetat, que és aquest conte, Els pastorets i la samarra d'en Jetsé. Durant les representacions, la gent que hagi escrit el conte, entenc que podrà venir i signar-lo amb els autors.
Sí, això serà el dia 29. Això ens fa molta il·lusió, perquè ha sigut un projecte realment molt bonic, que ja vam presentar el dia 5 de desembre, i que aquest conte ja està a la venda a les llibreries. I el dia 29 vindran els autors específicament a veure l'espectacle, no? Que això ens fa molta il·lusió, perquè ells s'han inspirat en l'elaboració d'aquest conte mitjançant, doncs, fotografies i vídeos de les altres edicions. Ells ja seran allà el dia 29, la representació del dia 29, i abans i després de l'espectacle es dedicaran a signar els contes que, doncs, tota la gent hagi adquirit, o els contes que hagi cagat el tio el dia de Nadal, no? I per tant, doncs, tothom qui vulgui aquell dia vingui a veure Els pastorets, que sàpigui que a partir de quarts de 6 de la tarda fins a quarts de 7 i a partir de quarts de 9 del vespre, doncs, els autors estaran signant al vestíbul del casal.
I un altre dels elements que embolcalla Els pastorets d'enguany és la missió en directe, en diferit. Però dels pastorets per TAC12.
Sí, aquest també és un projecte que ens fa molta il·lusió, perquè bé, al final el que ja fa uns quants anys que busquem és visibilitzar, no? aquest espectacle, i aconseguir, doncs, de pastorets se'n fan en moltes poblacions, per no dir gairebé totes, no? Tots els pobles on hi ha un petit escenari, un petit teatre, es fa una representació dels pastorets, com la de l'Espluga, doncs, amb una participació de més de 120 persones, amb aquest nivell d'espectacle, doncs, creiem que és una representació, doncs, que volem que vegi molta gent, que compartir-la amb tothom, i, doncs, gràcies als patrocini de quatre empreses i entitats locals, l'ADO Conca de Barberà, Cunicarn, l'Hostal del Senglar i el mateix Casal de l'Espluga, que és l'entitat que des de fa ja més de 40 anys, doncs, ens engloba Els pastorets de l'Espluga, doncs, es podrà fer l'emissió dels pastorets per TAC12. Hi haurà quatre emissions i es podran veure l'1 de gener amb dues emissions, una al matí i una a la tarda, també el 2 de gener amb una emissió al matí, i el dia de Reis, el dia 6 de gener, amb una nova emissió a la tarda. Per tant, una oportunitat perquè tot el camp de Tarragona gaudeixi aquest any dels pastorets de l'Espluga a través de la televisió.
Entenc que tant el conte com l'emissió per TAC12 serveixen per difondre Els pastorets més enllà de l'Espluga, que és una mica el que deies abans, que segurament antigament quedaven molt vinculats només a la gent del municipi.
Exacte. Una cosa i l'altra serveixen, però a més la feina que es fa en publicitat en Els pastorets de l'Espluga, tant en publicitat com en mitjans de comunicació, com a xarxes, com de més, fa que Els pastorets des d'allà fa forces anys s'hagin externalitzat a l'Espluga, i que sobretot amb la segona representació, no tant la del dia Nadal, que probablement sí que és més casolana, perquè també és un dia més complicat d'anar al teatre, he estat 3 hores veient un espectacle, i és més gent pròpia del poble, però el segon dia ja fa anys que hi ha moltíssima gent de la Conca i del Camp de Tarragona.
Dèiem que Els pastorets de l'Espluga fan servir un text clàssic, el de Folch i Torres, però també teniu un repartiment clàssic, podríem dir gairebé històric, amb el Marc, que el tenim, el Marc Civit, que el tenim al telèfon. Bon dia, Marc.
Hola, bon dia.
Amb el Marc Civit, que fa de Rovelló, el Xavier Lozano, que fa de Lloquet, i el Joan Amigo, que fa de Satanàs. És un repartiment, aquest trio, més dos més, a veure que els digui bé, el Josep Maria Ferrer de Jeremies i l'Àngel Tiert de Jetset, que fa gairebé, o fa 18 anys, que interpreteu aquests personatges.
18 anys aquest any, sí. És majoria d'edat, és tota una generació, eh?
Exacte.
Com es porta això?
Va, Marc, respon, que jo ja fa rato que parlo.
Bé, al principi, quan vam començar, doncs érem molt, molt petits. La veritat és que teníem 13-14 anys i sí que quan ens ho van dir al principi era molt, molt sobtat i molt bèstia, perquè no ens ho pensàvem pas que poguéssim fer un paper tan llarg i que ens ho poguéssim... Hasta jo aprendre-m'ho, com aquell que diu, no? Però després, a mesura que van anant passant els anys, sí que t'hi vas agafant, i ja quasi que te'l fas teu. Ja la gent te crida pel carrer com a Rovelló, quan te troben pues, és el Rovelló i no ets el Marc. Quasi que els vols de Nadal canvies d'identitat.
Sí, i això és el que cada any, quan ens passa això, diguem, ens fa dir, ostres, això és preciós, no? És molt bonic, no? I va, que passi un any més, va, que passi un any més, i realment és així, no? És, la sensació és fantàstica quan et trobes als nens, quan ho vius, i això el Joan ens ho pot explicar perquè ell també va fer de Lluquet, ho va viure, i per nosaltres el Joan era el nostre Lluquet, quan érem petits, perquè tu, Joan, quants anys vas fer?
18 anys de Lluquet, no?
18 anys també, per tant vol dir tota la nostra infantesa la vam viure amb ell. Clar, quan ens van dir, ara sereu vosaltres, va ser com? Jo no puc, vull dir, el meu personatge és el Joan Amigó i en aquell cas el Rovelló el Josep Maria Ferrer, no? I per tant, ostres, per nosaltres era inversemblant que pogués ser possible i mira, ja han passat 18 anys.
Veniu d'una tradició de personatges que s'aguanten o que interpreten les mateixes persones durant molts anys, veig.
Bé, en el meu cas, que soc el que porto més anys en Pastorets, jo vaig fer un any el primer any de Martinet, que el segon any vaig fer de Martinet i de Lucifer, i el tercer any bé, vaig fer de Lluquet, ja n'està 18 anys fent de Lluquet, i ara em porto 18 fent de Satanàs. Són 38 anys els Pastorets.
La majoria sí, i si tinguéssim sí. Aquí el Josep Maria Mercader, exacte. Tota la família Mercader, diguem que també hi està implicada des de fa molts anys, ens dirien el mateix, no? Perquè tant el seu pare com ell, no? Vull dir que... Ostres.
Hi ha famílies com aquesta del Mercader sí. Que ja feien Pastorets al cultural.
Exacte. Sí.
Marc i Xavi, quan el 2000 comenceu a interpretar el Lluquet i el Rovelló fins a l'actualitat, com han anat evolucionant aquests Pastorets de l'Espluga?
No, la veritat és que han evolucionat molt. Jo me'n recordo al principi començar i ser uns Pastorets que en els dimonis quasi sí que feien por, però portaven unes banyetes només, com aquell que diu. I ara, avui en dia, que si foc, que si llum, que si tots uns vestits nous, unes flames, tot ha anat evolucionant molt, inclús en l'apartat més tècnic, el text és el text, és el que és i és prosa i s'ha de dir, s'ha de fer, com diu el Folky Torres, però sí que hi fiquem les nostres miquetes de coses i cada any intentes introduir una cosa nova, perquè els gags sí que cada cop, pues, la gràcia aquella, si la portes fent 6 anys ja seguida, la gent ja se la coneix, ja no li fa tanta gràcia, pues has d'intentar pues, buscar una altra manera de fer-los entrar aquell gag i que riguin i que s'ho passin una bona estona.
Sí, és això, eh? El personatge també el vas trobant a mesura que van passant els anys i te'n vas adonant que no ets el mateix Lluquet de fa 18 anys o el mateix Rovelló de fa 18 anys i que has anat canviant. També s'ha de dir que ara, amb tantes edicions a l'esquena, diguem, ara mateix ja costa, diguem, ja és allò, ostres, ja no sé per on més buscar, no? Però sempre hi acabes trobant coses, i en especial gaudir de l'espectacle cada vegada més, vivint-lo més, amb tots aquests canvis. Si no hi hagués hagut aquesta evolució, penso que no sé si...
Jo recordo fa 2 anys, per exemple, que ja van dir, home, ja som grans, ja portem molt ben fent-ho, representa que són dos bailets i nosaltres ja tenim una edat, doncs com els va passar en el Gamell i en el Joan fa 18 anys, i haurem de buscar un rellet. I aquell any ja volíem fer quasi un salt, però al acabar l'actuació vam dir, Javi, sisplau, tornem-ho a fer 2 anys més, perquè és que m'ho he passat tan bé damunt de l'escenari que vull disfrutar-lo 2 anys més, sisplau. I llavors sí. vam tornar-ho a allargar 2 anys més. No? Sí, sí. Veurem si d'aquí 2 anys com ho farem, però... Hi ha d'haver relleu,
Probablement el Gamell i jo vam ser més grans que altres, com deixar de fer Roquet i Rovelló, especialment el Gamell.
Sí. Sí. No gaire més, però sí que a partir de, diguem, un cop els dos van fer 30 anys, ja va ser, vam dir, hem d'anar fent un pensament, i sobretot perquè també creiem que hi ha d'haver noves oportunitats, com la que ens van donar nosaltres, no? Perquè hi hagi gent i... Bé, ara ja...
La gent ho diu, ho comenta, ostres, no, és que no en trobaran cap com igual com vosaltres, no sé què, però a l'època del Gamell...
Passava el mateix.
També passava, i jo crec que de gent n'hi ha i de relleu n'hi ha.
Nosaltres tenim l'esperança que d'aquí 2 anys hi hagi un altre Lluquet i un altre Rovelló.
Vale. A veure si pot ser.
Això vol dir, pel poble sempre diuen, sempre, cada 2 anys diuen que serà els seus últims pastorets, però mai ho són.
Sí, probablement.
El que passa és que aquesta vegada potser sí que ens hem plantejat bastant més seriosament de trobar un relleu, perquè els anys passen i això que deien ells, cada vegada el Llobet i Rolla són més grans i el Satanàs cada vegada que es tira a terra li costa, això ha de rumiar més perquè s'ha de tornar a aixecar. I amb 55 anys costa més que quan tenia 45, no?
Per tant, l'any 2020 35. Seria una bona fita, és això, és un any rodó com va ser el nostre l'any 2000, no? Farà 20 anys d'aquell canvi important, celebrarem aquests 80 anys de Pastorets a l'Espluga, per tant seria un objectiu 2020, no? Aconseguir el relleu incorporar noves cares als Pastorets de l'Espluga. A veure, veurem si és així. Nosaltres, de moment, aquest any volem posar punt i final. Veurem què és el que acaba passant.
Perquè sí que per la banda femenina, per exemple, tenim a la Clara Sanz, que fa d'Isabeló, que fa 18 anys feia de Nen Jesús.
Ostres, sí, això és molt fort, eh? Sí, sí. Això és molt fort, perquè ella va ser el primer Nen Jesús de la nostra generació, diguem, no? És a dir, quan el Marc i jo ens estrenarem de Lluquet i Rovelló, ella era el Nen Jesús i ara és la Isabeló.
Mm-hmm. Hi ha diferents... actors que han fet de Nen Jesús, i l'Ester Ferrer, que fa de Sant Miguel, també en el seu moment va fer de Nen Jesús, quan jo feia de Lluquet, i el seu pare feia de Rovelló, i ella va fer de Nen Jesús. I deu fer, no sé, un any fa, però quan ens va retirar, sembla que en feia 18, també, quan
nosaltres vam
plegar de Lluquet i Rovelló. Hi ha diferents actors que han començat per Nen Jesús i ara es tenen un paper en els Pastorets.
O el Marc ara és el director tècnic. Quan nosaltres vam començar a fer aquests papers era un bebè, no? Diguem, recent nascut gaire bé, no? Per tant, imagineu, no? Vull dir, això és la gràcia d'aquesta evolució, aquest intercanvi generacional, gent de tantes edats construint aquest projecte, la incorporació de noves generacions, que ha estat real, però a més mantenint la gent històrica dels Pastorets, que hi segueix sent cada any sempre.
Què és el més bonic d'interpretar els personatges més importants dels Pastorets, com pot ser el Satanàs i el Lluquet i el Rovelló?
Home, el Lluquet i el Rovelló... Home, jo el primer any va impactar molt, amb 15 anys o 14 o 15 anys que teníem, quan em paraven pel carrer, jo allò no hi estava gens acostumat, no? Va ser un feedback impressionant. I aquesta és la part més bonica, el que acabes representant per aquells nens. I aquest any amb el conte ja no ho vull ni arribar a imaginar, no? Perquè a més ja formes part de l'imaginari de la canalla a través del conte, i a més ara dalt de l'escenari. Per tant, penso que aquesta part és la més bonica. No sé com a Satanàs.
No, el Satanàs és exactament igual. Vull dir que el Satanàs, evidentment, és un personatge que fa més por i et venen els pares dels nens. Veus, aquest és el Satanàs, veus com no passa res? Que ara et trobem pel carrer. És una miqueta a l'inversa, no? Com el Llobet i el Rovelló són una miqueta els ídols. Els pares han de fer veure en els nens que el Satanàs o el Lucifer, que pues, són persones de carn i ossos, que no fem la por, que fem a l'escena amb tot el vestimenta, el decorat, els llums, el foc.
I en el Rovelló, Marc, si sumé el tema de l'humor, no? Vull dir que a més...
Exacte, el dia, no només el dia a dia del carrer o d'allò, com has comentat tu, Javi, sinó el dia de la representació en si, quan el públic el veus que les primeres, el primer tinc gana, hi ha una resposta, hi ha una rialla, veus que el públic està entregat, que el dia, per exemple, com deia abans el Joan, el dia 25 costa una miqueta més que el segon dia, perquè el dia 25 potser el dia de Nadal costa tot una mica més, quan veus aquesta resposta, tu mateix vas anant fent el partit de tennis d'anada i tornada i van anant creixent, i al final doncs, tu te vas anant creixent com a personatge, no? I ahí fiques més pa que formatge, que diu la dita, com que diu. Fiques més coses perquè puguin riure més, i com més riuen, més n'hi fiques, perquè hi ha algun moment inclús que ens han de frenar, ens han de dir aquesta direcció, me'n recordo un any al Marquet, que diu, no ho allarguis tant, perquè és que si no això se'ns anirà a les 11 de la nit. Però no, molt bé. El moment aquest del dia de l'obra és màgic, també, és molt bonic. Si el públic respon i surt bé, surt rodó, és bonic.
Marc, et deixem en pau una estoneta. Gràcies per haver-nos atès. Nosaltres ens quedem aquí a l'estudi, seguim parlant dels Pastorets. Perfecte. Una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies.
Fins aviat.
Ja n'ha records.
Però una de les novetats d'aquests Pastorets també és la incorporació d'un nou director musical, que és el Diego Calderón, que ara saludem. Bon dia, Diego.
Hola, bon dia.
T'estrenes a la direcció musical d'aquest espectacle. Com t'involucres als Pastorets de l'Espluga?
La veritat és que va ser fàcil. Jo no ho sé dir que no. I el Xavi Lozano em va dir, t'agradaria? Jo, vinga, per què no?
És de fàcil enredar el Diego, eh? La veritat és que ens ho va posar molt fàcil i de seguida li va fer moltíssima il·lusió i li agraïm moltíssim perquè hi ha posat tota la voluntat i totes les ganes i, ostres, aquest any es notarà realment.
Diego, t'incorpores en aquest àmbit musical amb algunes novetats. Quines són?
Doncs una orquestra una miqueta més gran, per la qual hem adaptat una miqueta els arranjaments que ja va fer el Sergi Espasa, magnífics arranjaments, o sigui, poqueta cosa hem tingut que fer, però que al ser una orquestra una miqueta diferent, són quatre cainets, ara un cainet de baix, i a més de tot, si dir-ho, a més hem fet bueno, una gravació diferent per la dansa dels demonis, per la qual era una música nova per a aquests demonis, hem fet una petita música també pel Val dels Bastoners i també ara estem treballant aquesta setmana en l'Aleluia de Händel, una nova aparició també.
Entenc un dels al·licients d'aquests pastorets, Diego, és que hi pugui haver música en directe.
Jo crec que sí, perquè de fet buscant pastorets i tal, per saber què anava la història, perquè no ho tenia gaire clar, fins que no vaig veure el DVD, vaig veure alguns espectacles en la música enlatada i jo, és que no és el mateix, jo crec, vaja.
El Diego és de Cantàbria, és de Santander, ell, això dels pastorets et quedava lluny, Diego?
Sí, sí, per a mi era com pastorets, què és això? Sí, sí, he tingut que fer una immersió en la cultura popular per a aquest aspecte.
Clar. Dèiem que també una de les característiques, a part de la música en directe, és la banda sonora pròpia que va arranjar el Sergi Esparza. De quan és aquesta banda sonora i una mica com és?
Doncs no sé molt bé dir-te de quan és, perquè Sergi mai m'ha dit de quan és, però suposo mínim del 2014.
Sí, jo crec que és del 2014 o potser algun any abans, sí, deu fer això, deu fer uns 4-6 anys aproximadament, sí.
Ah, pues por ahí. I com és? És magnífica, que diré, Sergi Esparza és un crac, no? Està molt ben feta, està molt ben feta, vaja, aquest home és un crac, tothom ho sap, i així que...
Quines són les melodies més o cançons més identificatives dels Pastorets de l'Espluga?
No sé si sé dir-te, perquè jo tampoc he vist tantos Pastorets o he comparat tant com per dir-te.
O quines són les que més t'agraden a tu?
A mi m'agrada molt... Jo soy de gaire tristó, que no ho sembla, llavors el Noi de la Mare sembla espectacular. Ja com a cançó, o sigui, com a Nadal, abans d'arribar, a Pastorets ja em semblava espectacular i ara, pues, imagina't. I el mateix en el cant de Sucedes, per exemple.
Clar, perquè és que...
Però és el meu caire tristó, eh? Molt bé, cal dir-ho.
Jo ho faré, ficaré el contrapunt, és a dir, aquest repertori inclou les Nadales tradicionals, que això sí que ho van voler tenir en compte, doncs al final és un espectacle de Nadal, no? Des del moment en què es va incorporar orquestra en directe, que hi fossin les Nadales tradicionals, que a més van directament vinculades, perquè també hi són, formen part del text, tant el Noi de la Mare com el Rabadà, per exemple, no? Incorporem el cant dels ocells, això és important, però a banda, la música pròpia dels Pastorets, Folk i Torres estipula una sèrie de cançons, al final és una obra tradicional, musical també, és a dir, hi ha una part musical, que a cada poble se les ha fet seves, no? Hi ha melodies que en certa manera han anat corrent de poble en poble, d'altres que són diferents, no? Com és, per exemple, la cançó de les Fúries de l'Infern, la cançó dels Dimonis, que cada lloc es canta diferent, hi ha alguns trets similars, nosaltres tenim la nostra, no? Els couplets, que també a cada lloc es canten d'una manera diferent, nosaltres tenim els nostres, que orquestrats són impressionants, amb un ritme brutal, no? Amb una potència musical impressionant, o la cançó de l'Anunciació als Pastors, la cançó que canta l'Àngel Gabriel, que aquest any jo crec que lluirà de forma especial, ja veuran els espectadors. Ostres, doncs també aquesta sèrie de cançons que formen part del nostre repertori, que no són les tradicionals catalanes, doncs això per nosaltres també és molt bonic sentir-les orquestrades.
Diego, et deixem treballar, però una última pregunta. Com ha estat la immersió, doncs, en aquests Pastorets de l'Espluga, la primera vegada que t'hi submergeixes musicalment?
Com ha estat? Doncs ha estat molt fàcil. La veritat és que tothom m'ha posat molt fàcil, tant des de la coordinació, com des dels propis actors, com els músics, que bueno, ja els coneixia, però sempre és un plaer treballar amb ells, llavors és molt fàcil. Jo crec que la paraula és aquesta, fàcil.
Perfecte, Diego Calderón.
Fàcil i un plaer, vaja.
Diego Calderón, director musical d'aquests Pastorets de l'Espluga, moltes gràcies. Nosaltres ens quedem aquí, seguim parlant de Pastorets a l'estudi de l'Espluga FM Ràdio. Gràcies, Diego.
Gràcies a vosaltres, adéu, que vagi bé.
Després de repassar aquest àmbit més musical, i ja per anar acabant, quantes persones s'acaben involucrant en tot aquest muntatge dels Pastorets de l'Espluga?
Més d'un centenar de persones, amb l'equip tècnic inclòs, unes 120 persones, i a banda de la col·laboració d'empreses i altres entitats que ens ajuden, no? Pensa que tenim orquestra, no? Fa uns anys vam reobrir l'històric fossat de l'orquestra del Teatre del Casal, i després sobre l'escenari és impressionant la quantitat de gent que s'hi acaba implicant, no? Tant a les escenes dels dimonis, on hem hagut de fins i tot limitar, no?, la quantitat de dimonis, perquè si no els satanàs no s'hi podien ni moure, no?
No, hi ha moments que és bastant caòtic, i bueno, això que diu el Javi, ha sigut de limitar els nens que facin de dimoniets, perquè si no, clar, l'escena té en funció d'on penja el decorat de l'escena, tens més o menys escenari, i la de l'infern especialment, el decorat està força endavant, i si hi ha masses figurants, llavors és bastant caòtic, i hem hagut de fer això, limitar-ho. Les dels prestons no s'ha limitat tant. Jo penso que les escenes de grup, i això és un mèrit de la direcció, queden especialment bé, les escenes de pastors. Jo, l'anada al temple, per exemple, la tornada al temple, impacten força, perquè estan els actors molt ben col·locats a l'escena, perquè l'escenari de l'Espluga evidentment és gran, el decorat està molt aconseguit, però la direcció aconsegueix que tot aquell munt de gent que hi ha a l'escenari se situï ben situada, que no es vegin apilotonat, sinó que cadascú estigui al seu lloc, que faci els seus moviments, i això és difícil amb tanta gent, i el Josep Maria Mercader, doncs, és ha fet una gran feina en aquest aspecte.
Ara sí, ja per acabar, recordem dies i horaris d'aquests pastorets i on podem adquirir les entrades.
25 de desembre, aquest és clàssic de tota la vida, a 6:45 de la tarda, després del dinar de Nadal és una excusa perfecta, acabada la tarda de Nadal, és una tradició, per qui no ho hagi fet mai, doncs ho recomanem moltíssim, és molt bonic, a la tarda de Nadal, després d'haver compartit el dinar amb la família, amb els amics, doncs poder gaudir d'uns pastorets a 6:45 de la tarda. Nosaltres ens agrada específicament el dia de Nadal, però també fem aquesta segona representació el 29 de desembre, aquest any, sempre la segona data es va movent sobre el calendari, aquest any és el 29 de desembre a 6:45 de la tarda. Per tant, aquestes dues oportunitats de viure els pastorets de l'Espluga, les entrades anticipades fins dilluns, fins al dia 24 a l'oficina de turisme, i una hora abans a taquilla, que es donin manya perquè comença a estar ple, sobretot el dia 29.
Perfecte, doncs, Joan Amigó, satanàs d'aquests pastorets de l'Espluga, Xavi Lozano, Lluquet, i Marc Roca, director tècnic, moltes gràcies per acompanyar-nos una estoneta aquí a l'estudi de l'Espluga FM Ràdio. Molts ànims en aquesta recta final d'assajos i de pastorets.
Gràcies a vosaltres, esteu tots convidats. Fins aviat.
Terra de Festa, el programa de difusió de la cultura popular del territori.
A l'Espluga de Francolí es fan pastorets, però també se'n fan a molts municipis del Camp de Tarragona, i tot seguit el que fem és repassar alguns dels pastorets més importants a les nostres comarques. A Montblanc, pastorets de Folk i Torres el dia 25 i 26 a les 6 de la tarda al Teatre Centre Cultural Sant Jordi. A més, el dia 30 i el dia de Cap d'Any, 1 de gener, representació dels pastorets a càrrec del grup juvenil. A Santa Coloma de Caral es representen el dimecres 26 per Sant Esteve a partir de les 6 de la tarda al Teatre Municipal L'Estrella. A la capital de l'Alt Camp, a Valls, hi ha molts dies de representacions, així que no teniu excusa. Els dies de les representacions pels pastorets principals de Valls són el 26, el 29 i 30 de desembre i l'1, 4 i 6 de gener, tots els dies a les 6 de la tarda, amb una segona sessió a les 9 del vespre, el dia 4. I sense deixar l'Alt Camp, al Cuber, els pastorets arriben dissabte 29 de desembre a càrrec del grup de teatre local La Resclosa, en dos passis, a les 5 i a les 8 del vespre, al Convent de les Arts. Al Pla Santa Maria, les representacions de Pastorets tenen lloc els dies 23, 25 i 26 de desembre a les 7 de la tarda. I a la Canonja, el Tarragonès, enguany es recupera la representació dels Pastorets a càrrec del grup de teatre Tàlia Teatre. Els podreu veure al Saló d'Actes de l'Escola La Canonja el dia 29 a les 6 de la tarda. Els Pastorets de Josep Morera, també coneguts com els Pastorets Belluguet i Vialó, van ser representats per primera vegada al Teatre Romea el 24 de desembre de 1929. Els podeu veure a Reus els dies 22, 23, 29 i 30 de desembre a les 7 de la tarda al Teatre de l'Orfeó Reusenc. A Tarragona teniu almenys un parell de representacions. En primer lloc, els Pastorets de l'associació La Salle, els dies 28 i 29, a 6:45, interpretant una versió clàssica de l'obra dels Pastorets. Per altra banda, una versió més bandarra la podeu veure a Tarragona a càrrec de la CIA La Golfa, la companyia La Golfa, el dijous 3 i el divendres 4 de gener, a partir de 6:45 al Teatre Metropol, amb un guió que reinventen cada any. I com cada any per aquestes dates, la joventut de la companyia teatral L'Artesana portaran a l'escenari els Pastorets modernitzats. Parlem dels Pastorets de Falset, que podeu veure diumenge 30 a les 5 de la tarda. I un dels altres clàssics d'aquestes festes de Nadal són els Cants de la Sibil·la. En podeu veure a les nostres comarques almenys 4, diumenge a 8:45 del vespre a la parròquia de Sant Pere Apòstol de Torredembarra. Podreu veure el Cant de la Sibil·la a càrrec d'Ensemble Obos Omnes amb la Marta Mateu de soprano i el Xavier Pastrana a la direcció. El moment tradicional de representar aquest cant de la Sibil·la és la nit de Nadal, abans de la missa del Gall, i com a mínim ho podreu veure a 3 municipis, a Reus, a les 11 de la nit, al Santuari de Misericòrdia, aquesta representació del cant de la Sibil·la, cant d'origen medieval, que es cantava al sud d'Europa, escrit en català, i de melodia gregoriana arcaica. Les Sibil·les que exercien de pitonisses, en aquest cas, profetitza l'arribada del Redemptor i del Judici Final. A Reus es va recuperar l'any passat aquest cant de la Sibil·la, recordem-ho, a les 11 al Santuari de Misericòrdia, el dia 24, la nit de Nadal. A Valls, a 12:45, a l'Església Sant Joan. Ja farà 6 anys que van recuperar aquest cant de la Sibil·la a Valls, a l'Arxiv Pastral de Sant Joan. I també a Tarragona, abans de la missa del Gall, pels vols de les 11 de la nit, cant de la Sibil·la a la Catedral de Tarragona, la nit de Nadal. Figuerola del Camp està immersa en les festes de la coronació de la Mare de Déu de l'Esperança i en parlem amb l'Albert Oliva, majoral de la Cofreria de la Mare de Déu de l'Esperança. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia.
Què commemoren aquestes grans festes de la coronació?
Doncs enguany commemorarem precisament la coronació de la Mare de Déu de l'Esperança, que és posar una corona al cap de la Mare de Déu. Això és una concessió, una gràcia que ve donada pel Papa Francesc, perquè bisbe de Tarragona li va demanar en nom del poble de Figuerola farà més d'un any i el papa es la va concedir. Llavors, doncs, commemorarem això, però commemorar o posar una corona al cap de la Mare de Déu té un perquè, té un significat, i és la gran devoció que hi ha a la comarca i al poble de Figuerola envers la Mare de l'Esperança. També volem reconèixer totes les generacions passades que han mantingut la festa i que han mantingut la tradició, i també doncs, volem impulsar la festa cap al futur amb més transparència i amb més participació de tot el poble.
És que, evidentment, per posar una corona a la Mare de Déu, podríem dir, ha d'haver-hi una forta devoció. D'on ve la devoció a la Mare de Déu de l'Esperança, Figuerola?
Doncs ja tenim documentada la cofreria i els primers majorals el 1680. Per tant, la devoció, com a mínim, la tenim datada al segle XVII. Llavors, cap al segle XIX, i arran doncs, de diverses festes, de diverses epidèmies i malalties, Figuerola recorre a la Mare de l'Esperança per tal de demanar-li una intercessió i que pugui doncs, arreglar els ajustaments que hi ha al poble. Finalment, a l'epidèmia de l'any 1803, no hi ha cap malalt ni hi ha cap mort a Figuerola. Llavors s'interpreta que la Mare de Déu de l'Esperança va intercedir a favor de Figuerola. A partir d'allà es promet solemnament un vot de poble de cada any, el 18 de desembre de cada any, en honor a la Mare de l'Esperança. I des de 1803 doncs, és la festa que coneixem, el model i el ritual que segueix cada any.
Qui ha fet la corona de la Mare de Déu?
La corona, vam tindre clar que volíem que fos una corona de més o menys de quilòmetre zero, amb un artista proper a les nostres contrades, una corona que simbolitzés la fe de la Mare de l'Esperança, que fos una corona, en definitiva, per la Mare de Déu i per Figuerola, que no es pogués trobar enlloc més. Llavors la corona la vam encarregar a l'orfebre tarragoní a Joan Serramià, que és deixeble de Gaudí i ha fet diverses obres també, doncs, tant a Tarragona com a Valls, com a Reus, i la veritat és que ha quedat un treball, una joia molt, molt encertada, molt adient, tant pel conjunt escultòric de la Mare de Déu com el cambril i les pintures que l'envolten.
Jo crec que una de les característiques de les festes de la Mare de Déu de l'Esperança és el sistema, el manteniment del sistema de majorals. Per la gent que ho desconegui, en què consisteix això?
Bé, són simplement uns administradors. És un model organitzatiu que es troba en molts llocs de Catalunya, per exemple, a Vilafranca amb els administradors, a Vilanova amb els pagordes, o també a Vendrell amb els administradors, i a Figuerola doncs, el tenim amb la figura dels majorals. Els majorals són els administradors de la cofreria que s'escullen o s'escollien sempre entre els homes acabats de casar el poble que havien casat aquella anyada. Llavors, enguany, ja des de fa algunes dècades, no hi ha tants casaments, o podríem dir que no hi ha cap casament des de fa alguns anys a Figuerola. I és bé, la gent del poble que els escull o qui es presenta, doncs, amb l'ajuda de tots, doncs, els dos majorals van organitzant i van administrant la festa.
El dia 14 vau donar el tret de sortida d'aquestes grans festes. Com està anant fins al moment?
Bé, el dia 14 vam fer l'acte institucional amb el pregó que el va dirigir, el va pronunciar la molt honorable Esther Capella, consellera de Justícia i d'Afers Religiosos de la Generalitat. La veritat és que s'ha de destacar que aquest primer cap de setmana de festes que hem viscut com una cosa multitudinària que feia molts anys que no es veia al poble. Molts fills del poble que no hi viuen ni treballen han volgut tornar a pujar al poble doncs, per assistir en aquest esdeveniment. La veritat és que els carrers fan molt de goig, estan engalanats, il·luminats per l'ocasió, i tot aquest primer cap de setmana el que ha quedat la gent més sorpresa és la gran quantitat d'assistència de gent que ha vingut en tots els actes.
A més, ha estat un cap de setmana on vau anar a Miramar, que és una de les pedanies de Figuerola.
Sí, vam voler des del primer moment, en l'organització de les festes, vam voler involucrar molts sectors i molts àmbits del poble, o relacionats amb el poble, des de les entitats fins a les associacions. Miramar és una pedania de Figuerola i vam dir que també hi havíem de participar d'alguna manera. L'església de Miramar, l'església romànica, no té cap imatge o no tenia cap imatge de la Mare de Déu. I llavors van creure molt oportú organitzar una romeria amb una rèplica de la Mare de l'Esperança en petit i entronitzar-la en aquesta església de romànica. I això és el que vam fer el diumenge.
I un dels altres actes, podríem dir, destacats del que portem de festes va ser la trobada de membres de l'antic Vall Parlat de Sant Antim. Us plantejaríeu o us vau arribar a plantejar en algun moment tornar-lo a representar, el Vall Parlat de Sant Antim, per aquestes grans festes?
Bé, el Vall Parlat de Sant Antim és un ball parlat, és una peça de la cultura popular de Figuerola que és molt present, tot i que actualment no representi, fa 37 anys que no representa, però sempre en un moment o altre surt. El Ball Parlat de Sant Antim s'ha representat al llarg de la història en moments molt concrets i molt especials de Figuerola. L'última representació va ser l'any 1981, quan es va commemorar el mil·lenari de la Fundació del Poble. I vam creure que en aquestes grans festes també hi havia de ser d'alguna manera, no escenificant-lo perquè som un poble de 300 habitants i hem tingut molta feina i hem estat tots molt immersos en els preparatius de les festes, però sí que hi havia d'haver una presència. Llavors el que es va fer va ser projectar la filmació que es va fer en Super 8 per la representació de l'any 81. La veritat és que vam quedar molt sorpresos de la gran acollida i la implicació de tothom en aquest acte. Va ser una trobada molt emotiva, es van recordar els procediments de l'any 81, com va anar, els antecedents també històrics que tenia el ball, i bé, no és descartable que en els propers anys es pugui representar de nou si el poble en té ganes, si la gent ho creu oportú, i si la veritat doncs, té sentit ara representar-lo. Això és una cosa que passarà a les festes, i es creu oportú i si escau, doncs es parlarà i es pot tirar endavant.
Venim d'un cap de setmana, el passat, el primer de les festes prou intens, però l'eix central d'aquestes festes serà divendres i dissabte 22. Quina serà la seqüència d'aquestes dues jornades, sobretot de dissabte 22, que entenc que és el dia més important de les festes?
Sí, el transport, els ajuts centrals, com has dit, començaran el divendres a la tarda, la vigília de la coronació, amb les completes que seran dirigides per l'abat de Poblet, i l'endemà, el dia 22, el dissabte, és el dia de la coronació, que començaran amb unes marinades, una rebuda institucional de les personalitats que assisteixin a l'ofici, una anada d'ofici, i llavors a 11:45 hi ha l'ofici pontifical de la coronació de la Mare de l'Esperança, que serà presidit per l'arquebisbe de Tarragona i per tota una sèrie de diaques, preveres, vicaris i exrectors del poble o de la comarca. Llavors serà que aquest és l'acte central en què es coronarà canònicament la Mare de l'Esperança. Després hi haurà una sortida d'ofici amb un vermut popular, i a la tarda doncs, hi haurà l'anada de la professora, hi haurà el missatge marià, la novena, que acabarà amb potser l'acte més emotiu i més simbòlic de les festes, que és la sortida de la professora de la Mare de l'Esperança coronada. Anualment, en la festa vocàlica que està, surt la professora, però surt una imatge, una rèplica en petit de la Mare de l'Esperança. Enguany no, enguany sortirà la imatge original, que fa 1,75 m, és de mida natural, pesa vora 70 quilos, i vam creure oportú al poble doncs, passejar per tots els carrers del poble amb un recorregut ampliat, la imatge original, que serà la que s'haurà coronat.
Una cercavila festiva, diumenge, podríem dir que és l'acte festiu que clou les festes. Què n'espereu que en quedin d'aquestes grans festes de la coronació de la Mare de Déu de l'Esperança?
Com hem dit, les festes, a part de reconèixer tota una tradició i totes unes generacions, també volem que siguin un impuls pel futur. És una festa anual que a vegades doncs, té un sentit molt religiós i molt poc cultural o molt poc d'altres paràmetres, i en aquest cas hem volgut ampliar doncs, tot el gruix d'actes i creiem doncs, que això en els propers anys doncs, ha d'establir un precedent doncs, que no només sigui una missa i una professó, sinó que al voltant de l'eix central de la festa i la Mare de Déu es teixeixin tot un seguit d'altres actes per tots els espais i totes les persones. També volem, per exemple, que l'elecció dels majorals amb la refundació de la confraria que l'hem fundat enguany, doncs també sigui més participativa i més transparent, així com les finances. I, de fet, on hi han sortit diverses iniciatives, com, per exemple, repetir cada any el tercer diumenge d'Advent la romania que es fa a Miramar, i a incloure-la com un acte més ritual de les festes anuals que es facin per la Mare de l'Esperança.
Recordem també dins de programació cultural que tenim a Figuerola l'espectacle del Quim Masferrer, concert de Fenya Rai, entre algunes de les propostes, no deies, s'ha d'ampliar aquest àmbit no només en religió, sinó també potser més cultural o festiu. Dues propostes interessants per aquest cap de setmana.
Sí, sí, això ho teníem clar també a banda d'aquests actes que hem dit més tradicionals, més de ritual religiós, hi hauria d'haver també algun acte cultural de primer nivell, mediàtic, que si tu vés a Figuerola, en el punt aquest de programació teatral o de programació cultural. I van creure oportú doncs, que vindre amb l'espectacle Bona Gent del Quim Masferrer.
Perfecte. Albert Oliva, majoral de la Cofreria de la Mare de Déu de l'Esperança de Figuerola del Camp, moltes gràcies per haver-nos atès i molt bones festes.
Moltes gràcies i esteu tots convidats.
Una abraçada, vagi bé.
Plorar.
Anem arribant al final del programa d'aquesta setmana abans, però també voldríem recordar-vos unes altres propostes festives d'aquests dies, com són els pessebres vivents. Al Camp de Tarragona en tenim diversos i en voldríem destacar quatre. Per començar, el de Valls es fa els dies 21, 22 i 23 de desembre i la seva particularitat és que representen alguns dels fets més destacats que han esdevingut a la ciutat des de l'edat antiga, des del naixement, fins a l'edat contemporània. Un altre dels pessebres vivents destacats a les nostres comarques és el pessebre dels Estels de la Masia, de les Masies de Castelló a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, on hi participen uns 300 figurants. El podreu veure els dies 23, 26, 29 i 30 de desembre. I el pessebre amb més dies de representacions és un clàssic també a les nostres comarques, el pessebre vivent de la Pobla de Montornès. El podreu veure els dies 23, 25, 26 i 30 de desembre a partir d'un quart de set de la tarda i els dies 1 i 6 de gener a partir de dos quarts de set. I també són un clàssic, en aquest cas de la capital del Baix Camp, de Reus, els retaules vivents que podreu veure pels voltants de l'església prioral de Sant Pere Apòstol i la plaça de les Peixateries Velles de Reus els dies 22, 23, 26 i 29 de desembre. Els retaules vivents són representacions de diverses escenes del naixement i la infantesa de Jesús. Era Quimi Portet amb aquest Bon Nadal. Nosaltres amb ell arribem al final del programa d'aquesta setmana. Recordeu que el podeu recuperar, aquest i tots, a la web de l'Espluga FM Ràdio. Us ha estat acompanyant al llarg d'aquesta horeta un servidor, Jordi Robert. Ens n'anirem al ritme de la cançó Ja no neva mai, del grup Sidoní. Que passeu unes molt bones festes, un molt bon Nadal. Nosaltres ens retrobem la setmana vinent. Salut, bon Nadal, bones festes.
Desfant llàgrimes de fred com boles de cristall. A Betlem em vull anar i no sé què he de portar. I ara tot és plàstic,
i ara tot és plàstic,
tot sembla fantàstic,
fantàstic.
Rere l'aparador un camell, un rei i un senyor que et compra un bitllet per anar a veure-ho tot. Jo i en Gaspar esperen amb el Baltasar i ella es desespera rere la frontera. Ja no neva mai, nits de vores fan. Ja no neva mai, nits de vores fan. Mil bombetes brillen i fan que el cel no es vegi mai. Pugen els impostos i les ganes van baixant. Vull conèixer l'euro, deu estar forrat, que viu amb aquell gordo i amb els tres reis mags.